Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El síndic de Greuges ha obert una investigació en relació a la piulada publicada per l'actor i humorista Toni Albà aquest diumenge, on insulta la cap de l'oposició i líder del partit Ciutadans de Catalunya, Inés Arrimadas. Rafael Ribó ha demanat el posicionament sobre aquest fet a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i ha proposat que se li puguin aplicar els estàndards legals i deontològics que l'ENS aplica al seu personal. El síndic també ha demanat la tolerància zero contra els casos com el de l'oferta de feina del Mobile World Congress, que premia les hosteses de més d'un metre 75 centímetres d'alçada, i ha comunicat que s'adreçarà al conseller delegat de l'entitat organitzadora del Congrés, John Hoffman, perquè canceli una oferta de treball intolerable pel que fa a la sexualització i la cosificació de la dona. El síndic creu que aquesta oferta podria ser constitutiva d'una infracció administrativa greu o molt greu d'acord a la llei d'igualtat. El Pallars Jussà és la segona comarca catalana que més població estrangera va perdre l'any 2018 en relació amb l'any anterior, amb un descens del 2,6% per darrere de l'Alta Ribagorça, que ha registrat una davallada del 4,2%. Al Pallars Sobirà, en canvi, la disminució respecte a l'any anterior és només de 2 persones, el que suposa un descens del 0,3%. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Bona tarda. Per contra, les comarques amb creixement superiors a la mitjana de Catalunya, que és del 3,9%, són el Berguedà amb un 9,8%, Osona amb un 8%, el Moianès amb un 7,5% i la Cerdanya amb un 7,3%. Al Pallars Jussà, amb dades de l'1 de gener de 2018, hi viuen 1.526 persones estrangeres, mentre que al Sobirà són 694. La població estrangera resident a Catalunya era de 1.082.099 persones l'1 de gener del 2018 i representava el 14,2% de la població catalana, segons les dades del Padró Municipal d'Habitants que ha fet públiques l'IDESCAT. La comunitat marroquina, amb 211.192 persones, és la més nombrosa al conjunt de Catalunya, on equival a la cinquena part dels estrangers, gairebé el 20%, i també ho és a 25 comarques. Tant al Pallars Jussà com al Sobirà, les nacionalitats marroquines i romaneses són les més nombroses, tot i que la primera és més present al Jussà i la segona al Sobirà.
I el tancament del teatre ha obligat a fer canvis al Carnaval de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El cap de setmana passat tancaven el Teatre Tarragona indefinidament perquè es desprenia una part del sostre. Enguany s'havia de fer allí la cerimònia del Rei Carnaval i per això han canviat l'ubicació i es farà al Palau de Congressos. La consellera de Cultura, Begoña Flori, ha explicat que han buscat un escenari que fos adient per tota aquesta gala. Tot i aquest trasllat, des de l'Ajuntament han dit que hi haurà més capacitat pel públic.
L'antecedat del Palau de Congressos, que jo crec que quedarà molt lluït, a més la capacitat de públic és molt més gran, no? Hi ha 1.500 butaques que permetran fer un passe molt lluït, i jo crec que quedarà prou bé. M'hagués agradat més que fos el Teatre de Tarragona, però bueno, ens hem d'adaptar i crec que el Palau de Congressos serà una molt bona opció i que quedarà una magnífica gala i que tothom en gaudirà.
El concert de Vergüenza Ajena, que també s'havia de fer al Teatre Tarragona, s'ajornarà i el de Marcos San José es traslladarà a la capsa de música.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Us heu trobat mai sopant a casa d'uns amics que estan a punt de separar-se, on la convivència s'ha fet irrespirable i de sobte, mig sopat, t'adones que hi ha sobres, que hi ha una tensió que no es veu però que es percep? Aquella sensació de la parella en què ni es miren ni s'asseuen junts i que a la mínima que poden s'engeguen i es tiren els plats pel cap l'un a l'altre, que tots els temes són tensos i en què mai estan d'acord. Quan tu estàs per casa i t'adones que hi ha més confiança amb tu que amb la seva pròpia parella, tant sigui ell com ella. Aquella situació que al final acaba tornant-se desagradable i el sopar s'acaba tensionant tant que tot just acaben els postres, els cafès, i dius, nois, per què no marxem? I intentes fugir d'allà corrents per no mirar enrere. Us heu trobat mai amb un sopar d'aquests? I al final, al cap d'una setmana o dues o un mes, t'acaba arribar la notícia de que allò ja no anava i que finalment han deixat partir peres. Doncs el sopar del Mobile era més o menys una cosa similar. Un sopar de parella a punt de trencar-se, en què tothom mira el plat, en què ningú mira al davant, en què les converses són tenses i en què moltes persones es trobaven fora de lloc, com intentant desitjar que els cambrers anessin ràpids, que la cosa anés accelerant-se, que volíem acabar la història aquella i tocar el dos. Doncs, igual que amb els sopars d'amics, si no estàs bé, si no esteu a gust, doncs no feu sopars. No involucreu a la gent en la vostra història, perquè cal fer coses que, de fet, ningú vol fer. Ningú vol fer. Doncs aquesta és una mica la situació, i el sopar d'ahir amb el rei, la Generalitat, el govern, el no se saludaron, el sí lo hicieron en público, però no, aquest estava fora de lloc, és una mica aquesta història de disbarats. Com deia una persona, el fet d'alimentar-se, per tant, el sopar, no és un acte social, és un acte de subsistència, i com que és un acte de subsistència perquè hem de menjar, doncs es converteix en un acte de primera necessitat, íntim i personal. Per tant, els actes de primera necessitat íntims i personals, cada un els fa amb qui vol. Per tant, si no vols sopar amb algú, doncs no hi vagis. I si el sopar ha de ser un desastre, no l'organitzis. I fora. I tot això dels protocols i aquestes històries els deixem per les salutacions al rebedor de casa, a l'entrada de l'habitatge, i no pas en aquesta mena d'històries que són els sopars del Mobile. Vaja, jo he vist les imatges i em recordo un sopar que vaig anar d'una parella que estava allà a la recta final i s'assemblava molt, 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 molt a tota aquesta situació. De veritat, és com els dinars d'empresa o els dinars de negocis, ostres, els dinars de feina. No, en parlem en un dinar. No, en parlem en un despatx. I després a dinar ja anirem si ens callem bé. I si no ens callem bé, doncs no anem a dinar. O això, els esmorzars, no? Fem un esmorzar de feina i hablamos de si lo compramos o no lo compramos. No, oye, mira, esto se mira en un despacho, en una sala de reuniones, això es mira en un lloc especialment habilitat, i no comencem a fer aquí disbarats confonent el menjar i les reunions, perquè al final això mai acaba bé, sempre acabem menjant més del que parlem. I això sempre és mal negoci. Nosaltres avui parlarem molt, molt. No parlarem gaire perquè no és la nostra voluntat, no és la nostra feina, però en tot cas sí que parlarem de menjar. És que al FAR ens agrada parlar de peix, peixos, pesca i cuina i gastronomia. I per això cada tarda ens dediquem a fer i a promoure tots aquests hàbits. Per cert, avui és dilluns i per tant començarem concurs, i us convidarem a sopar, a fer un àpat en un lloc concret de Catalunya. No vull avançar més. Benvinguts de part dels companys que fan possible el programa, en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Fins a 7. Avui arrenquem setmana amb sol, calor i temperatures altes. Cop d'ull a la previsió del temps.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Després d'un cap de setmana on sembla que ens hagin donat a tots energia, i era un goig viatjar per els passejos de platja, pels camins de muntanya, per les rambles de les poblacions, veies gent assegudes a les terrasses dels bars fent vermuts, o d'altres fins i tot a la platja jugant a pilota o amb el gos o amb els amics. Sembla que aquesta serà la tònica que tindrem com a mínim al llarg dels propers dies. Parlem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavier Soler, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I és que les temperatures a les hores centrals del dia són altes i la pressió atmosfèrica també molt elevada.
Doncs sí, la veritat és que tenim l'anticicló ben bé a sobre nostra, a la nostra vertical, i això implica doncs aquestes altes pressions, però és que a més implica aquest temps assolellat que, com molt bé deies, doncs facilita que la gent surti al carrer i pugui passejar, perquè, de fet, aquests propers dies ho podran continuar fent ben bé durant les hores centrals del dia, perquè l'ambient serà molt i molt agradable. Ara mateix tenim temperatures aquí a la costa al voltant del 16-17, han baixat una mica respecte al cap de setmana, però al llarg d'aquesta setmana sembla que seria sobretot dimecres quan tocarien sostre les temperatures i a partir de llavors podríem baixar una miqueta, però en general, insistim, ambient molt i molt agradable.
Estem parlant de temperatures excepcionalment altes per l'època de l'any en què ens trobem, no?
Doncs sí, mira, a l'Observatori Fabra crec que els companys han fet un tuit aquest matí precisament en el sentit de que mai en un dia del 24-25 de febrer s'havia assolit una temperatura de 22-23 graus al Fabra, a 400-500 metres. És un indicador de que, efectivament, doncs, aquestes temperatures doncs, són anormalment altes.
No us deixeu per això enganyar, perquè les temperatures altes del migdia contrasten amb les fredes de la nit. No gèlides, però sí fredes.
Ah, efectivament. Aquí a la costa, per exemple, han oscil·lat al voltant dels 4, 5, 6 graus, una miqueta més altes a la ciutat de Barcelona, però això contrasta amb les que hi ha ara mateix, com comentàvem, al voltant dels 16, 17, per tant, una amplitud tèrmica, que seria el terme tècnic que es fa servir, doncs de més de 10 graus, de vegades n'ha arribat a més, però que ja és significativa aquesta diferència entre la temperatura nocturna i la diurna.
Finalment, Xavier, l'estat del mar, quin mar tindrem aquestes properes hores?
Doncs mira, val a dir que aquest cap de setmana ha estat una mica esbarat, no és que bufés molt de vent, però sí que era mar de fons, aquest vent, aquesta mar que arriba doncs, una miqueta més esbarada, de mar endins, i ha arribat fins a un metre, o ha superat fins i tot el metre i mig. Ara ja va a la baixa, però encara aquí a la costa central les onades oscil·len entre els 70 i 80 centímetres. Estarà així, més o menys, al voltant de la maró, doncs ben bé fins a migdia de demà dimarts. A partir de llavors ja baixa clarament i també doncs, la mar es mantindrà molt tranquil·la la resta de setmana.
Doncs, per tant, tranquil·litat meteorològica, gairebé en tots els aspectes. Mirem de repassar demà, a veure quin temps tenim. Xavier, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins després, a reveure. Adéu-siau. Xavier Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs de l'actualitat de la jornada saludant a l'Isabel González. Bon dia, Isabel, bona setmana.
Bona tarda, què tal?
Com estem? Molt bona tarda també de pas. I aquesta setmana no és una setmana qualsevol. És la setmana del Mobile. Vagons plens en una de les imatges que ha deixat la primera jornada de vaga de metro de Barcelona, coincidint amb el Mobile. Què podem dir?
Doncs sí, després de la darrera reunió celebrada precisament ahir diumenge entre sindicats TMB, TMB i Departament de Treball, no es va arribar a cap i les aturades parcials han començat aquest dilluns. Segons ha informat TMB, els vagons no han pogut absorbir tots els usuaris i s'han hagut de regular l'accés d'usuaris en algunes estacions, entre elles Sagrada Família, on també, de fet, hi ha vagons que puntualment no s'han pogut ni aturar de l'afluència de gent que hi havia. Segons els sindicats, el seguiment de la vaga ha estat massiu i esperen que així sigui la resta dels dies que hi ha convocada aquesta aturada. Recordem, hi ha aturades convocades des d'avui i fins que s'acabi el Mobile World Congress. Les franges horàries de 7 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda i de 10 de la nit fins a passada la mitjanit.
Si voleu sentir el que és un vagó japonès, aneu a Sagrada Família qualsevol dia del Mobile i veureu el maco que és la calor humana. I, per cert, desagradable notícia, detenen... Bueno, la notícia és bona, el fet és desagradable. Han detingut a Badalona un home de 78 anys acusat d'abusar d'una noia de 15 en un prostíbul de Badalona.
També han detingut dues persones més que serien els responsables en aquest cas del local després d'haver trobat a dins sis noies xineses. Les detencions s'han realitzat en el marc d'un pla policial que va començar l'any 2013 contra el tràfic de persones amb fins d'explotació sexual. A l'home de 78 anys se li imputen delictes d'abús sexual i corrupció de menors.
Gràcies, Isabel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
I un noi ha acceptat 3 anys de presó per apunyalar un menor a Tarragona. Els fets van passar a la nit del 3 de novembre del 2016 a la plaça dels Carros, al barri del Port. Daniel Rodríguez.
L'agressió es va desencadenar després que els joves, tots dos d'origen marroquí, s'haguessin barallat aquell mateix dia a la tarda. Cap a les 11 de la nit es van trobar a la plaça dels Carrers i es van agredir mútuament amb armes blanques. Un d'ells, que aleshores tenia 19 anys, va clavar-li un ganivet a l'altre, noi, de 16 anys, actuant amb ànim de matar o sent conscient que podia ocasionar-li la mort, segons recull la sentència judicial. El menor d'edat també va apunyalar després el major d'edat amb el mateix ànim. Tot i que el menor se'n va anar cap a casa, el van haver de traslladar a l'Hospital Joan 23 de la ciutat, on va ser intervingut quirúrgicament d'una ferida al tòrax amb afectació al pulmó. Al seu torn, el major d'edat va ser atès a l'Hospital de Santa Tecla, també a Tarragona, de diverses ferides superficials. Posteriorment, el noi major d'edat va ser conduït a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i després el jutge va acordar el seu ingrés en presó provisional. El condemnat, a banda dels 3 anys de presó, no es podrà apropar al menor almenys de 100 metres durant 5 anys i l'haurà d'indemnitzar 1.450 euros per les lesions.
I al Baix Llobregat, els treballadors de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí han lamentat les condicions amb què treballen i parlen d'una situació de col·lapse a l'hospital. Ivan Fernández.
Així ho han denunciat els treballadors del Centre de Salut de Referència al Baix Llobregat. De fet, des de la seva inauguració l'any 2010, l'hospital ha mostrat símptomes de saturació. Els treballadors han explicat que aquest problema s'ha agreujat després que l'antic hospital de la Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat tanqués parcialment. D'aquesta manera, el Moisès Broggi atén uns 170.000 habitants d'11 municipis de la comarca i, a més, ofereix algunes prestacions als veïns de l'Hospitalet de Llobregat. Des del sindicat UGT, el centre han apuntat que es veuen obligats a atendre urgències als passadissos i habitacions que no estan adaptades. Ara els treballadors han explicat que estan pensant en noves accions de protesta, com ja han fet en diverses ocasions. Per la seva banda, fons de la direcció de l'hospital neguen aquesta situació, tot i que sí que han reconegut un increment de pacients a causa de l'elevat nombre de casos de grip.
I el Parc Natural del Montgrí estudia prendre mesures arran de la detecció de l'augment de rutes motoritzades a la zona de la duna continental. Cristina Cantal.
El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter ha detectat en els últims anys un increment de la circulació de vehicles motoritzats a la zona de la duna continental, fet que pot malmetre i erosionar l'espai. Des de la direcció del Parc Natural informen que solen ser motos de trial que surten de llocs com l'Escala, passen pel barranc de Comallobera fins a la duna continental situada al massís del Montgrí. Es tracta d'una zona molt fràgil on hi ha hàbitats d'interès prioritari protegits des de fa més de 100 anys per garantir la seva preservació. Arran de la presència de més vehicles motoritzats i la possibilitat de destrucció de l'entorn, estudien si cal prendre mesures per controlar la zona amb la instal·lació d'una càmera de fototrampeig o un comptador de visitants. Aquesta darrera mesura ja està implementada a 6 punts del parc i durant el 2018 van registrar més de 370.000 usuaris, sobretot a la zona sud de la Gola del Ter i a les Planasses. Agents rurals també controlen la zona, però és molt complicat que hi hagi permanentment una vigilància total del parc.
I l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre gestionarà el trasllat de 4 esturions europeus procedents de Bordeus, França, juntament amb l'Associació de Conservació Francesa i l'Institut de Recerca Tecnològica i Agroalimentària, Judit Castells.
El viatge tindrà lloc el dimarts 5 de març des del Centre de Conservació de Saint-Séurin-sur-l'Isle fins a Sant Carles de la Ràpita, on s'han preparat unes instal·lacions perquè els peixos puguin ser estudiats en la seva climatització i adaptabilitat per part dels tècnics de l'IRTA. Aquesta acció arriba després de molts processos burocràtics i una logística complexa i es durà a terme en el marc del projecte Migrato Ebre. Els 4 exemplars són mascles d'uns 2 metres de longitud aproximadament i pel seu viatge s'ha organitzat un camió aclimatat a menys 2 graus amb dos tancs de 2,5 metres de diàmetre amb una capacitat de 3.000 litres d'aigua. Els esturions aniran acompanyats per uns tècnics que supervisaran en tot moment el nivell de salinitat, d'oxigenació de l'aigua i de l'espai, perquè els peixos no pateixin cap mena d'estrès. El viatge de 700 quilòmetres acabarà a les instal·lacions de Sant Carles de la Ràpita, on l'IRTA ha disposat de tancs d'aigua de 62 metres cúbics d'aigua, on romandran 30 dies abans de la seva exposició pública. Aquesta serà la primera fase del projecte Migrato Ebre per obtenir dades i esbrinar si l'esturí europeu pot tornar al riu Ebre, 4 dècades després. Un cop obtinguda la informació, els exemplars tornaran al centre de Migado a França, on van ser criats en captivitat. D'aquesta manera, Migrato Ebre vol contribuir a la diversitat ambiental del territori i reforçar el símbol d'identitat que sempre ha caracteritzat el riu, amb espècies emblemàtiques i valuoses com l'esturió.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
Us en recordeu de la iniciativa Ciència en el Parlamento? En vam parlar en dues ocasions, una al mes de novembre i l'altra posteriorment, una iniciativa que partia del món científic i que era ben acollit per món polític i consistia en que el món científic assessorés el món polític amb aquelles qüestions amb les quals pot ser interessant la seva opinió. Per acabar-ho de posar tot en ordre, calia crear l'Oficina d'Assessorament Científic, una oficina que és clau per generar aquest discurs entre un col·lectiu i l'altre. Doncs bé, aquesta oficina encara no s'ha instituït i, de fet, si no s'instituís aviat, les properes eleccions, depèn de qui guanyés, podria ser que tota la iniciativa quedés amb una anècdota, pràcticament en res. En volem parlar amb Eduardo Oliver, que és vicepresident de la iniciativa Ciència en el Parlamento. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido. Mirant de recuperar la trucada amb l'Eduardo Oliver, que és qui, de fet, a través d'un fil de Twitter ens posava sobre la pista de la necessitat de crear aquesta oficina. Sembla que la bona notícia, ara ho confirmarem, espero que així sigui, sembla que la bona notícia és que, en un principi, demà s'aprovaria la Constitució, la creació d'aquesta oficina d'assessoramiento científico. Però, en tot cas, si vosaltres seguiu aquestes propostes per les xarxes socials, veureu que ara fa un parell de dies, dissabte, s'obria un fil una miqueta posant en coneixement i posant al públic aquesta situació. Ara intentarem recuperar aquesta comunicació amb l'Eduardo Oliver, tan bon punt sigui possible, quan les comunicacions ens ho permetin. Mirem de avançar els esports. Vinga. I aquest cap de setmana s'ha viscut el tercer descens pels canals d'Empuriabrava amb Llaüt Mediterrani. Cristina Cantal.
El Club Sonrem Empuriabrava i el Departament d'Esports de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han estat els encarregats d'organitzar aquesta prova esportiva als canals d'Empuriabrava ahir al matí. A 9:45 va començar aquesta tercera regata de Llaüt Mediterrani del Circuit Català 2019 i el descens es va allargar fins gairebé a les 2 del migdia. Un total de 23 equips van participar en les 4 categories de la regata. En veterà femení va guanyar l'equip Vendestrop Bogadors de Cambrils, seguit del Club Nàutic Premià i el Sonrem Empuriabrava. En veterà masculí va liderar el pot amb el Club Nàutic Premià, seguit del Club Rem Mat, el Club Rem Santa Cristina. En categoria absolut de fèmines va ocupar la primera posició el Club Rem Badalona, el Club Nàutic Flisa va ocupar el segon lloc i el Club Rem Mataró es va fer amb el tercer esglaó del pòdium. Finalment, en categoria absolut masculí, l'equip de casa, el Club Sonrem Empuriabrava, va ser el vencedor, seguit del Club Rem Badalona i el Club Rem Santa Cristina. La jornada va finalitzar amb una exhibició de rem a banc mòbil per part dels nens de l'Escola Municipal de Rem.
I bona participació al trofeu d'hivern de vela lleugera de l'Escala.
Exacte, aquest cap de setmana el Club Nàutic L'Escala ha organitzat una nova jornada del trofeu hivern de vela lleugera. 13 participants han competit a la Mar d'Empúries en una jornada marcada pel bon temps. El dissabte va ser el torn de la sessió tutoritzada per aprendre els secrets de la vela lleugera i el diumenge es va disputar la regata. Aquest trofeu va començar el passat mes de gener i finalitzarà la darrera setmana de març, quan es sabrà qui és el guanyador o guanyadora del trofeu hivern 2018-2019.
I en el grup 1 de la Mar, en el grup 1, perdoneu, i grup 2 s'emporten la quarta Guíxols Cup de la classe Optimist.
El Club Nàutic Sant Feliu ha tancat aquest cap de setmana la quarta edició de la Guíxols Cup amb 130 participants en la modalitat d'Optimist. En grup 1, Daniel García del Club Nàutic Masnou s'ha proclamat campió, seguit d'Alexandro Riquelme del Club Nàutic Albalís, que s'ha endut la plata, i de Nora García del Club Nàutic Masnou, que ha quedat en tercera posició. Marc Fernández del Club Vela Cambrils s'ha fet amb el podi en grup 2. L'han seguit Sara Iats del Club Vela Fluvià, Empuriabrava, i Codolovica Urritia del Club Nàutic Cambrils en segona i tercera posició.
Els regatistes de Sant Feliu de Guíxols també han fet molt bon paper en aquesta quarta edició. L'Izan Codinacs ha quedat en segon lloc a la categoria B del grup 1, mentre que en grup 2 l'Aroa Pallí i Noah Escraf han quedat en segona i tercera posició en les categories A i B, respectivament. Dissabte van tenir un vent de nord-est d'uns 16 nusos constants amb puntes de 21 nusos, que va permetre disputar un total de 4 proves entre grup 1 i grup 2. Diumenge, en canvi, va haver-hi el mar molt remogut i amb poc vent, i només es va permetre fer una prova del grup 1. La Guíxols Cup era la darrera fase classificatòria pel Campionat d'Espanya d'Optimis, que celebrarà del 14 al 19 d'abril al Reial Club Nàutic de València.
Gràcies, Cristina. Déu-n'hi-do, eh? El que
sí, sí, sí.
Vinga, que vagi bé. Fins ara.
Fins després.
I finalment, Vilanova i Garraf han estat dos dels clubs que han participat de la Guíxols Cup. Ivan Fernández.
En aquesta darrera prova per conformar la selecció catalana que anirà al Campionat d'Espanya a l'abril, tres regatistes del Club Nàutic Vilanova s'han classificat per anar-hi. Els regatistes classificats són Adán Benedicto, Ferran Sostres i Joel Freimuth. De fet, Adán Benedicto també va pujar al podi com a tercer a la categoria sot-16. El Club Nàutic Garraf, però, també anirà representat a aquest Campionat d'Espanya després que Gerard de Sòria i Santi Núñez aconseguissin classificar-se per formar part d'aquesta selecció catalana.
I ens quedem a Vilanova perquè també hem tingut competicions aquest cap de setmana.
34 embarcacions van participar de la primera prova del trofeu Vienton Popa 365 que organitza el Club Nàutic Vilanova. Yaorana va ser l'embarcació guanyadora en la categoria ORC1, seguida del Travieso i Surus. Zapato va fer-se amb la primera posició a ORC2, seguida de Petrusca 2 i Neo. I finalment, en la categoria d'ORC Promoció, primera plaça per Safir, per davant de Solaris i Belief segon. Aquesta regata, recordem, és puntuable per la Copa de Vilanova 2019 i les següents proves es faran el 30 de març i el 13 d'abril.
I així arribem gairebé 4:45 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Dos quarts de cinc. Doncs abans us ho explicàvem, aquesta iniciativa Ciència en el Parlamento, que, bueno, que faltava, estava pendent d'una oficina. I sembla que hi ha, en aquest sentit, bones notícies. Com dèiem, intentem parlar amb Eduardo Oliver, que és el vicepresident de la iniciativa. Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Espero que ahora me podáis escuchar.
Ahora bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por
a
la paciencia.
Vosotros.
Eduardo, faltaba este fin de semana hemos visto que se abría un hilo en Twitter poniendo de manifiesto esto, ¿no? La falta de una oficina, la constitución de la oficina para que se llevara a cabo este intercambio entre científicos y políticos, y que claro, si no se espabilan en ponerla en funcionamiento, pues no podíamos encontrar que tras las elecciones toda la iniciativa quedara en agua de borrajas. No sé si hay novedades en este sentido.
Bueno, sí, a ver, nosotros lanzamos este hilo pues para recordar que llevamos muchos meses trabajando no solo para realizar las jornadas que realizamos en noviembre y de las que ya hemos hablado en otras ocasiones con vosotros, ¿sí? Sino también para promover que España cuente con una oficina de asesoramiento científico, que en numerosas ocasiones, pues desde el Congreso de los Diputados, en palabras de su presidenta Ana Pastor, pues ha dicho que hay una voluntad política de crear esta oficina de asesoramiento científico y tecnológico en el Congreso. Hay voluntad política, hay consenso de todos los grupos parlamentarios y hay un saber hacer de la comunidad científica y unas ganas, ¿no?, de implementarlo. Ahora nos falta el tiempo, ¿no?, que corre contra nosotros, porque como sabéis, en una semana se disuelven las cámaras para las próximas elecciones. Entonces, pues nosotros nos queda la esperanza que en las próximas reuniones de la mesa del Congreso, como última decisión fruto de ese consenso que hablábamos, pues se pueda aprobar la creación oficial de esta oficina.
Por tanto, antes de que se acabara la legislatura, se haría la creación de esta oficina y entonces ya quedaría claramente impulsado esta coordinación o esta comunicación, que por lo que decías hay unanimidad, por tanto no hay que temer nada en este sentido.
Bueno, hasta entonces ha habido unanimidad, claro. Yo, es decir, todos los anuncios han sido siempre muy positivos y siempre ha habido un mensaje común de todos los grupos parlamentarios agradecidos por este servicio de asesoramiento científico que hemos ido realizando a lo largo de este año para, como sabéis, realizar la jornada de noviembre. Pero ahora esto se tiene que plasmar en un acuerdo real y se tiene que firmar, ¿no? Entonces nosotros pues esperamos que así sea y que dé tiempo a que se plasme antes de que termine la legislatura.
Este año que hemos pasado ya ha habido comunicación en este sentido, ¿no? Por lo que dices, es decir, siempre sois útiles, pero digo para la política, a veces no se os escucha, ¿no? Sí que ha habido esta comunicación entre el mundo político y vosotros, ¿no? Los científicos.
Sí, bueno, a lo largo de todo el año han habido varias comunicaciones en lo que respecta a la iniciativa Ciencia en el Parlamento. Uh-huh. Sin ir más lejos, hace unas semanas, a principios de febrero, que es como iniciamos el hilo de Twitter, tuvimos la oportunidad de contarle a la mesa del Congreso cómo podría funcionar la oficina, ¿no? Cómo sería esta oficina de asesoramiento científico, su día a día y cómo les facilitaría pues la toma de decisiones. Y lo hicimos entregándoles un informe sobre cómo funcionan pues en torno a 20 de las más potentes oficinas de asesoramiento científico que hay en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en sus manos está ahora decidir si se implementa o no se implementa el modelo español.
¿Qué sería modelo propio o asimilamos alguno de los que ya funcionan en otros sitios?
Bueno, al final cada país tiene un modelo, no hay un modelo único, ¿vale? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta al estudiar el funcionamiento de estas oficinas que cada país tiene unas peculiaridades. Algunas se repiten entre unos países, en otros no, y no todas, ¿no?, a la vez. Entonces, que digamos que cada oficina tiene un modelo único. Y España tiene que ver cuál es el modelo que mejor se adapta, pues, a la legislación actual, ¿no? Pues hay varios factores, pues el estatus legal de la oficina, el modelo de gobernanza, la financiación o incluso su localización, ¿no? Son aspectos que se deben tener en cuenta para que realmente sea una oficina útil.
Y evidentemente, como decíamos y hemos explicado siempre, es un elemento consultivo, es decir, es un elemento donde los políticos pueden ir a informarse siempre que consideren oportuno. Y no sé si los científicos pueden expresarse siempre que vean la posibilidad de poderlo hacer. ¿Cómo lo habéis pactado esto?
Claro, bueno, nosotros, como hemos visto que funcionan las oficinas de asesoramiento científico en otros países, en especial nos hemos fijado mucho en la de Reino Unido, que es la que más tiempo lleva establecida. Hay un grupo de políticos y de científicos que forman una comisión conjunta que eligen los temas que esa oficina va a tratar a lo largo del año. Suelen ser temas de utilidad parlamentaria, pero también temas en los que la ciencia puede dar una información muy útil, porque son temas que van a ser importantes legislar sobre ellos en los próximos meses o años, ¿no? Es una labor prospectiva, ¿no?, que puede realizar este tipo de oficinas. Y al final lo que hace la oficina es entrevistar a decenas de expertos, recopilar toda la información posible y condensarla en un documento de 4 páginas que estará accesible para todos los políticos, los diputados, pero también para la sociedad civil, ¿no? Porque es una información veraz, contrastada, de diversas fuentes y que ahí está, pues, a disposición del público, ¿no? Y a los parlamentarios en este caso, pues les ayudará a tomar decisiones. Al final, la ciencia no tiene todas las respuestas, pero es la mejor herramienta que tenemos a día de hoy. Y una decisión, cuanto mejor informada se tome, más posibilidades habrá de que esa decisión sea la correcta.
Pues muchísima suerte, de verdad. Esperemos que se ponga en marcha ya, como decías, de manera inminente se ponga en marcha esta oficina de asesoramiento científico y que esto tome un vuelo que hasta ahora no ha tenido. Ya era hora que en este sentido el Estado español trabajara conjuntamente con sus científicos, que sois muchos, sois muy buenos y a veces se os tenía muy, muy poco en cuenta. Al menos esa es la sensación que tenemos.
Bueno, esperemos que el buen ambiente generado a lo largo de este año y teniendo en cuenta pues que España lleva una trayectoria en ciencia ya en los últimos 30-40 años que va hacia arriba, pues esperamos que se pueda culminar con la creación de la oficina en los próximos días.
Pues venga, cuando se haya creado la oficina, te hago una llamada y lo celebramos, ¿vale, Eduardo?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, a ti, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien. Hasta luego. Eduardo Oliver es vicepresidente de la iniciativa Ciencia en el Parlamento y este fin de semana habría en este hilo de Facebook, perdón, de Twitter, hablando un poco del riesgo, ¿no?, de no crear la oficina. Finalmente la oficina s'ha pogut tirar endavant i, per tant, d'aquí uns dies ho podrem celebrar. Som a Alfa. Y al gobierno aragonés, ha vetado el consumo de ejemplares capturados en el Gállego, el Cinca y el Huerva, que son 3 afluentes del Ebro, y ha recomendado lo mismo para el Jalón. Y lo ha hecho por la elevada contaminación de químicos en los animales. Parece que hace años que ya se pedía que se tomara una iniciativa de estas características, pero ha sido este 2019 en que finalmente el gobierno se ha visto en la necesidad de tener que prohibir o al menos alertar del consumo de estos peces. Estamos hablando del río Ebro, muy arriba, muy al norte, estamos hablando de hecho de 3 afluentes y justo después de tres industrias, unas industrias químicas históricamente contaminantes. ¿Todo esto puede llegar a la desembocadura? ¿Esto puede llegar al Delta de l'Ebre? ¿Esto puede acabar afectant a la zona de Catalunya, al tram català de l'Ebre? Pues ho volem preguntar i ho fem con Alejandro Serrano, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Alejandro, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Ahora contábamos esta medida tomada por el gobierno aragonés, que, como decía, no es la primera vez que se pide que se tome.
Bueno, realmente esta medida, al menos en el caso del Cinca y del Gállego, ya se tomó hace bastantes años, ¿no? Porque la contaminación es desde hace mucho tiempo, ¿no? En el caso del Gállego, pues era debido inicialmente al mercurio, luego salió lindano, y en el caso del Cinca era debido a dos sustancias también persistentes e igual de tóxicas, que son el DDT, ¿sí?, y también el mercurio. Todo derivado de polígonos industriales químicos en ambas zonas.
Claro, aquí la cuestión, más allá de preocuparnos propiamente por estos afluentes y estas industrias y esta región, siendo un poco más egoístas, nos lo miramos desde el punto de vista del tramo, de nuestro tramo del río Ebro, ¿no? En este caso de la Generalitat. Esta mañana hemos llamado a diferentes administraciones y departamentos encargados de mirar la calidad del agua y la verdad es que no tenían ni idea. ¿Esto puede llegar aquí o no?
El tema es que la contaminación de este tipo de sustancias, lo que ocurre es que son sustancias persistentes, ¿no? Entonces, además de persistentes, no son solubles en agua, o sea, no se disuelven en el agua. Entonces, cuando entran en contacto con las aguas del río, lo que hacen es ir a parar los sedimentos, y de los sedimentos se van pasando por medio de la cadena trófica a los distintos organismos que viven, ¿no? Cuanto más arriba de la cadena trófica, pues más concentración hay. Eso quiere decir que los peces que se alimentan de vegetación del suelo ese que está contaminado, pues cogen un poco de contaminación, pero los animales o los otros peces que se alimentan de esos peces, pues van acumulando y cada vez más hasta, bueno, pues la parte alta de la cadena trófica, que en el caso de nuestros ríos, pues podría ser la nutria, podrían ser pues otras especies de aves que se alimentan de peces, como podrían ser pues las garzas reales o los cormoranes, ¿no? Esos sedimentos, claro, lógicamente cuando hay una avenida, pues son transportados, ¿no? Pero lo que está claro es que cuanto más cerca del punto de emisión, pues la contaminación es mayor, ¿no? Cuanto más lejos se va difuminando y luego pues hay una serie de puntos donde esa contaminación se queda de alguna forma pues parada, ¿no? Que es en los pantanos, en las presas, ¿sí?, y luego pues en los azudes, que son pues como pequeñas presas, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos tramos, pues en todos los tramos hay. Y lo que hay que entender es que cuando un río entra en una presa, pierde fuerza y los sedimentos se quedan depositados en la parte alta de esa presa, ¿no?
Vale.
Entonces es ahí donde se va a concentrar las mayores concentraciones de contaminantes. Claro, en el caso tanto del Cinca como del Ebro, pues hay presas antes de llegar a la desembocadura del Ebro. Eso no quiere decir que no pueda haber una cierta contaminación en el tramo final, lógicamente la habrá, ¿no? Y bueno, pues hay contaminación también en Flix, también por DDT y también por mercurio.
¿Sí?
Y bueno, pues los mayores puntos de concentración de esas contaminaciones van a ser en los puntos donde los sedimentos se quedan retenidos, que son las cabezas de las presas que haya. Más que en el delta del Ebro, estoy seguro que eso es así.
Es decir, que en ese sentido no hay que temer que pueda llegar al delta, porque estos fangos, ¿no?, estos barros se quedan allí depositados, pero allí sí que se quedan y por tanto van filtrando un poco abajo de las presas, para entendernos.
Bueno, en principio serían las especies las que pueden, quizá, al menos las aves seguro, la nutria también, ¿no? Los peces, pues es más complicado que puedan atravesar una presa, y los sedimentos, pues bueno, de momento no hay lo que se llaman bypass de sedimentos, y entonces pues los sedimentos se quedan en las presas, ¿no? Porque claro, no tienen fuerza para atravesar una presa, lógicamente, ¿no? Mm. y más presas tan grandes como es el caso, por ejemplo, en el Ebro de Mequinenza, una de las mayores presas que hay en España.
Sí.
Y la de Ribarroja, que no es tan grande, pero que también la de Ribarroja retendría las aguas del Segre y del Cinca, por decirlo de alguna forma, uh-huh. y la de Mequinenza, la de todas las aguas del Ebro, ¿no? Entonces uh-huh. los sedimentos fundamentalmente sí van a quedar ahí. Otra cosa es que, bueno, pues claro, lógicamente, las aves se mueven de un lado a otro, las nutrias lo intentan también, aunque les ponemos bastantes pegas, pero ellas lo intentan.
Uh-huh.
Y bueno, seguramente los tramos más contaminados son esos, las colas de los pantanos, ¿no? Aguas más abajo, pues claro. Puede ir pasando, pero es más complicado.
Y con las experiencias que hemos tenido en este país sobre contaminación en los ríos, ¿cómo puede ser que a día de hoy todavía haya industrias que evacúen sus aguas residuales a los ríos sin... Bueno, quiero pensar que con algún tipo de filtraje, quiero pensar, pero por lo que leo, no suficiente, evidentemente.
Pues bueno, pues es que es muy curioso el tema, ¿no? Porque ninguna, el caso del Jalón no lo conozco tan bien, pero en el caso del Gallego y en el caso del Cinca, ninguna de esas empresas existe ya, al menos con esos procesos, ¿no? O sea, los contaminantes, que son mercurio, lindano.
¿Sí?
El lindano quizás es el menos conocido, es una sustancia que se utilizaba como pesticida, por decirlo así, y el DDT, que era otro pesticida que no se fabricaba directamente, pero que se formaba en una reacción química. Ninguna de esas empresas, a fecha de hoy, está vertiendo esa sustancia. En el caso del lindano, hace ya bastantes años, igual 10 o 12, ¿sí? En el del DDT igual también hace más de 10 años,
¿sí?
Y en el caso del mercurio es más reciente, menos años, pero ya varios años, 3 o 4 años, que no se vierten. Sin embargo, son sustancias que son biacumulativas. Eso quiere decir que no se disuelven, ni se evaporan, ni desaparecen fácilmente, ¿no?
Claro.
Pasa mucho tiempo hasta que un proceso de contaminación por este tipo de sustancias, que como he comentado al principio no son solubles en agua, pues desaparece o baja a niveles muy bajos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, el DDT, por ejemplo, en el caso del Cinca, pues hace 10 o 12 años que no se vierte al río, y sin embargo, pues la concentración de ese contaminante, pues los primeros años bajó bastante, pero luego se mantiene alta. Alta quiere decir 3 o 4 veces por encima de lo que sería normal en cualquier otro río. Se mantiene alta y luego le cuesta muchos años bajar porque se mantiene en el ecosistema, ¿no? No es algo que desaparezca fácilmente. Por eso se llaman compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Porque persisten a lo largo del tiempo.
Pues este es el precio que tenemos que pagar por contaminar indiscriminadamente durante años y años nuestros ríos y nuestras aguas. Te agradezco mucho, Alejandro, que nos hayas aclarado un par de cuestiones que considerábamos importantes, sobre todo, ya te digo, desde el punto de vista más egoísta, la contaminación del tramo bajo del Ebro, que parece que no se produciría, al menos proveniente de estos 3 afluentes o 4 afluentes. Otra cosa es lo de Flix, que esto ya es otro, son higos de otro... De otro sitio, ¿eh? Son peras de una altra pared. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo. I avui, que és la primera jornada del Mobile World Congress, d'aquesta nova nomenclatura del Mobile, tal com coneixem tots, la Generalitat de Catalunya ja ha presentat unes ambulàncies que aniran amb 5G. De fet, amb 5G fa un any que estem presentant coses. L'any passat, sense anar més lluny, la pròpia SEAT presentava vehicles que anirien amb tecnologia 5G. Clar, el problema de la tecnologia 5G és que ja poden presentar coses que funcionen amb 5G, que fins que les operadores no desenvolupin la tecnologia és com us ho diria, com si presentéssim televisions d'alta definició amb canals de televisió que no emeten amb alta definició. Tindrem una tecnologia que no es pot aplicar. En tot cas, aquesta és la lectura que tenim, que fem d'origen. Volem parlar-ho amb el director del Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC, el professor Carles Garrigues, que a més es troba al Mobile. Professor Garrigues, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
5G, del qual en parlem molt, però que, primer, molta gent ni sap el que és i a hores d'ara no el tenim ni desenvolupat.
Bueno, de fet, el 5G és un procés que jo crec que ha estat molt llarg i que fa molts anys que ens sentim a parlar. Aquí en el Mobile World Congress ha estat protagonista des d'allà fa anys i mira si estava lluny aleshores i ja era un dels protagonistes clars, el 5G. I, bueno, la veritat és que és un esforç molt gran que involucra, diguem-ne, diversos actors de la indústria, no? Des de les operadores fins als fabricants de dispositius i cada vegada estem més a prop, eh? Això sí que és veritat. No el tenim a les mans perquè no tenim encara la xarxa 5G funcionant, però, bueno, estem a prop.
Amb això del 5G, suposo que les operadores hauran de posar nous repetidors i nova tecnologia. Jo, si em permet, sempre penso una cosa, és a dir, 4G, 3G, 5G... de fet, jo surto d'Arenys i quan me'n vaig cap a Caldes d'Estrac hi ha un lloc on ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, no hi ha cobertura. Per tant, molt parlar del 5G, però això quedarà restringit inicialment a la zona urbana, no? Barcelona, Badalona, Sabadell, Tarragona, potser Girona, però a molts altres llocs trigaran molts anys en tenir 5G, no?
Doncs, home, tot apunta que és així, clar. La xarxa 5G s'anirà desplegant a poc i tot fa pensar que primer apareixerà i estarà disponible a les ciutats més grans i d'aquí poc a poc s'anirà estenent a poblacions no tan grans i més petites. Sí que és veritat que tampoc hem d'esperar a tenir un desplegament d'infraestructura totalment nou, perquè una de les característiques del nou estàndard, dels nous estàndards que han sortit en relacionats amb el 5G, és que es pugui desplegar aquesta xarxa utilitzant infraestructura 4G. Per tant, no serà algo tan lent com el que podríem imaginar, però sí, serà un procés gradual.
I ja s'hi estan posant les operadores? És a dir, aquest 2019, jo li llegia un article fa un temps que deia el 2019 serà quan les operadores s'hi hauran de posar. De moment som al febrer, jo no he vist res, però només som al febrer. S'hi estan posant o no?
Sí, s'hi estan posant. De fet, han sortit notícies, una mica en comptagotes, però han anat sortint notícies de diferents operadores realitzant proves de concepte arreu del món per testejar una mica la tecnologia aquesta, no? Per tant, és evidentíssim que s'hi estan posant i, a més, s'hi estan posant des de fa anys, eh? Però, bueno, això és un procés de desenvolupament molt complex i bueno, estem veient que triga el seu temps.
Què és el 5G? És a dir, quins avantatges ens aportarà?
El 5G, de fet, és una evolució una mica diferent, no?, respecte a les altres evolucions que havíem vist del 2G, 3G, 4G. És una evolució un pèl diferent en el sentit que aquesta vegada s'ha volgut no donar només un pas endavant en ample de banda. Abans el que la principal avantatge de les noves generacions de xarxes mòbils eren que tu tenies més ample de banda per descarregar o per pujar contingut d'internet de manera més ràpida, no? Ara, a més d'això, que evidentment també hi és i tenim un creixement d'ample de banda disponible molt important, a més, també el 5G el que intenta és donar resposta a un escenari d'internet de les coses amb molts dispositius connectats al mateix temps, en el mateix lloc. Per tant, s'intenta incrementar molt la capacitat de la xarxa. I després també hi ha un altre cas d'ús que també es preveu amb el 5G, que és el de donar resposta a aplicacions crítiques, no? Tu comentaves fa un moment, no?, aquesta ambulància connectada amb 5G, sí, o, per exemple, un cotxe que es condueix de forma autònoma o que hi ha certa assistència en la conducció per part d'un ordinador, no?, i que aquest ordinador, a través del 5G, aconsegueix una resposta molt, molt ràpida de la xarxa. Que en una situació crítica, per exemple, que s'ha d'evitar un impacte amb algun altre cotxe que està a punt d'això, doncs, aquesta resposta ràpida permetria que el teu cotxe et frenés o t'avisés que has de frenar amb la rapidesa que cal. Per tant, en aquest sentit, tenim dos casos d'usos nous que fins ara les evolucions que havien tingut de les xarxes mòbils no contemplaven.
Clar, però això, per exemple, ara penso en el cas això, aquest del vehicle que posava d'exemple, o en el cas de l'ambulància que es presentava avui. Si hem de fer una operació, per entendre'ns, entre cometes, en videoconferència, no?, amb aquesta assistència prèvia, més val que tinguem cobertura durant tot el recorregut, perquè si no ens podem trobar que la cosa es vagi tallant.
Clar, clar, sí, sí, evidentíssim. Una cosa és l'equipament tècnic i la teoria, no?, de tot plegat. L'altra cosa és, evidentment, la cobertura, clar. Si en un moment donat no hi hagués cobertura, doncs tot això deixa de funcionar.
I a la resta del món, això, no sé si en té coneixement, altres països o altres ciutats que tinguin 5G, ja existeixen o no?
No. Ah, no, en aquests moments, de fet, a nivell mundial, el que hi ha hagut és una autèntica carrera,
sí,
per veure qui arriba primer a posar la bandera, literalment així, a veure qui arriba primer a posar la bandereta i dir, ja està, jo ja tinc el 5G desplegat. I en aquesta carrera jo no tinc molt clar qui guanyarà, però el que està clar és que ningú l'ha posada ja. Vull dir, els primers desplegaments s'esperen per la segona meitat d'aquest any, del 2019. Vull dir que, bueno, és un procés al seu ritme. Jo crec que aquí a Espanya fins al 2020 no ho tindrem encara.
Doncs aquestes són les novetats que sobre 5G ens aporta el Mobile, que aquests dies està també ha presentat moltíssimes coses, els mòbils que es pleguen i totes aquestes històries, de les quals, si li sembla, professor, en parlem en una altra ocasió. Avui vull posar l'accent amb això del 5G, perquè tothom en parla i al final resulta que això és com l'Esperit Sant, que tothom diu que l'ha vist, però tothom diu que el nota, però ningú l'ha vist. I en aquest sentit estem amb aquesta història. Gràcies per haver-nos atès.
Molt bé.
Professor Garrigues.
Gràcies a vosaltres.
Ara a veure, molt bona tarda. Carles Garrigues, que és director del Màster Universitari de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la Universitat Oberta de Catalunya. Així hem arribat gairebé a les 5 en punt de la tarda. Ara ens aturem, 3 minuts, notícies i seguim.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Navegant solitari, sóc mariner sense port. Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu vell timó que m'ajudes, la meva adreça sóc tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella, potser vaig perdre el cel, vaig perdre el cel. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar. Sense frontera, no crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen i tots som del mateix món. No crec en nacions ni en obligacions, ni en obligacions. Sota l'aigua no hi ha veles ni banderes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.